d'estat dels 27 països de la Unió per analitzar les amenaces a la sobirania europea i les relacions transatlàntiques. Està previst que d'aquí a una hora, més o manco, comenci una roda de premsa del president del govern central, Pedro Sánchez, per donar la visió d'Espanya en aquest punt. Així arribam a les 6:04. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Ja s'han donat a conèixer les candidates als Oscars i Cirat, del director gallec Oliver Lasche, està entre les aspirants a millor pel·lícula i també a millor so. En parlarem de totes les nominacions a la secció del cinema d'avui. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom. Però abans de parlar de cinema, vull donar la benvinguda a una nova membre de la comunitat de Postveritat i altres a Drames. Ja sabeu, la secció que obre el programa és dijous, incorporant a Niña Pasqual, que serà la número 8 del col·lectiu. Elena Lluch i Portes es presenten avui una convidada en qui parlarem de com organitzar esdeveniments artístics i culturals. I més tard, les novetats en sèries a les plataformes, en Cata Rosell i al cinema, en Marta Pérez, que avui, a més de l'estrena escollida, ens parlarà, com dèiem, a l'inici dels Oscars. 6:06. Començam amb Miguel Soler, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Lluch i Portes, com estàs?
Estic molt bé, he superat Sant Sebastià. He de dir que jo volia trobar-te i no me'l varen trobar.
Jo també te volia trobar. De fet, a Dios pongo por testigo i al WhatsApp també. El darrer missatge de dir que va ser meu.
És cert, però...
A partir d'aquí va haver un cric, 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 cric.
És que de plaça en plaça te perds. O sigui, hi ha un moment que ja no saps on ets.
No, jo estava ja, quan te vaig escriure el darrer, estava en un forat negre del qual era impossible sortir. I, de fet, no sé com ho vaig fer, però sí.
Tu quina mitja de persones creus que saludes a Sant Sebastià?
No, és un càlcul que no he fet mai, però pot ser que estigui per damunt dels... Només a la confraria són 200, i jo crec que més o menys les saluda totes, perquè són confrares meus, per tant, m'estarien en torn als 600, 700, 700?
Uau, jo anava a dir unes 150 persones, però clar...
No, és que no te recordes de més de la meitat. Sí, això.
Això també pot passar. I de Rafa,
m'he avançat, per cert. Volia ser presentat tu a la boia número 8.
T'has avançat una miqueta, però no passa res. No passa res perquè sempre està bé repetir el seu nom. I, òbviament, venimos a hablar de nuestro libro. Vols saber que la nostra família va cresquent, no? Això va començar que eren persianes, que només eren 4. Després va entrar na Carme, que és la nostra filòsofa, 5. I després, aquesta temporada, han decidit canviar de nom, dir Postveritat i altres drames, i sa 7. I de com ha dit en Rafa, avui presentam encara una nova, que és la número 8, però no la 8 de concepte. De concepte és la número 1, perquè jo he decidit que totes han de ser la número 1. Estrelles de l'universo, según el dia, sempre acompanyades d'altra estrella, Rafa. I res, aquí tenim...
Estrellita,
¿dónde vas tú tan bonita? A Niña Pasqual, qui ja mos va acompanyar la primera temporada per parlar sobre privilegis i que a partir d'ara formarà part de la secció. A Niña, com estàs?
Benvinguda, mira, una aplaudiment. Avui t'hem preparat
això, la claca. Això és impressionant, clar, per nosaltres, que som de fora, entrar un mig...
De fora d'on?
De Brasil, aquí, en el meu cas.
Aquí totes som de fora.
Però no, però entrar... Avui estava amb la meva novia, que és gallega, i diu, hòstia, una mallorquina m'ha convidat al seu aniversari amb tota la seva gent. Jo dic, hòstia, i jo a un programa de ràdio, i són totes mallorquines. Yes!
Però un moment, jo no soc mallorquina, per començar. Jo que sí.
Jo sí que soc... No tengo los 8 apellidos mallorquines, però sí, los dos últimos sí.
Però quan fa que sou aquí? M'has dit la teva Lota i tu.
Bueno, jo estava a Barcelona abans, a Espanya
Mallorca,
15 anys. No, a Mallorca des de 2019, des de la pandèmia.
I ella?
També.
Clar, són 6 anys, pandèmia pel mig, massa pres perquè la convidin a un aniversari. Una major...
No, és que no és social.
Rafa.
No, que vull dir que molta sort heu tingut o ha tingut.
Bé, jo estic molt contenta que na niña estigui aquí, i no només perquè és la meva amiga, sinó també perquè és una professional de la ràdio i així me dona caché jo, que sóc una impostora.
Que va.
Home, té una veu molt radiofònica. Crec que ja li varen dir... Aquí no repetim mucho. Sí, crec que ja t'ho varen dir l'altra vegada que vas venir. Sí. Que tenies una veu molt xula, no?
Bueno, jo, clar, vaig fer comunicació, periodisme, però... I estava fent pràctiques ja a la comunicació. Vaig començar amb la tele i després, quan vaig arribar a la ràdio...
És
d'aquí, és super difícil de sortir. Sí. El que passa és que jo tenia dues opcions: anar a Espanya, a Sevilla, a fer a sortir, o estar allà amb la professió i tot això, i he triat un altre camí. I avui dia visc de la música, o sigui que també és un camí que agraeixo
bueno,
molt.
Vincular-se totalment.
I de res, niña, presenta tu el tema d'avui, per favor. Eres la indicada de desvirgar-se.
Bueno, però hem de dir que molt professional la Yuki, per favor, que això no és meu. Això, aquest paper que porto i tota l'organització és de la professional.
És la dislexia, com us diu.
No,
lo haces,
molt ben fet, per favor. Bueno, tema d'avui. Venim a parlar dels reptes que ens trobem a l'hora d'organitzar esdeveniments culturals. I avui tenim una convidada que no havíem conegut, gràcies. Personalment, però que creiem fermament que ens havíem de conèixer, o com passa a Mallorca, que tard o hora ens haguéssim trobat, això sí.
Ella és Isadi Vera, membre de la companyia Fiblada, gestora cultural i fotògrafa. Tot això ho hem estalquetjat, la niña
Isadi Vera, no m'ha descodificat. Isadi Vera vol dir que ha estudiat a l'Isadi, perquè els oients no tenen per què saber que és l'Escola d'Art Dramàtic d'aquí de les Illes Balears.
Exactament.
Que de vegades és vera que parlem un poquet en codi.
Sí,
i
sí,
me renyen els amics, ai, què vol dir això?
Tens raó de posar en context.
No, me passa mil vegades.
Idò, ella és Arantxa Lepe. I Arantxa, la meva pregunta és, de quina promoció ets tu?
Hola, Arantxa.
Hola, encantada. I jo crec que som la 13, si no vaig malament. Pandèmia mos va pegar segon de carrera, i de dos anys després de pandèmia, quart, ja vàrem acabar, crec que 13, de sa vida.
Uau, clar, i com feu classe en pandèmia?
Amb mascaretes, separats, amb mascaretes que eren... Vàrem aconseguir unes mascaretes que eren com transparents, que en teoria estaven homologades d'aquella manera, però el manco podeu veure-nos un poc sa cara, i això, en distància, es va ser un poc estrany, sí. Ah, i també de pantalla... acrobàcia a casa, gravant-te, o sigui, era raro.
Interpretació en pandèmia, temazo també, clar, imagina't.
Uau, impressionant. Acrobàcia dins casa també m'apareix impressionant i molt perillós.
Sí, bueno, vàrem haver d'adaptar cosetes, van reduir la dificultat de segons quines coses, perquè a casa teva, en el quart tot sol, ja t'he dit jo que segons quins vídeos que m'he de gravar acaben malament, però...
M'encantaria veure aquests vídeos. Sí. M'encanta donar temps de fer tantes coses. I conta-vos un poc el teu recorregut.
Uf, jo vaig començar en la fotografia. En acabar el batxillerat, vaig començar a estudiar CFP de fotografia, i no vaig acabar CFP, perquè me vaig donar compte que volia fer SADIP. Llavors, 4 anys de carrera, acabar la carrera, sortint de la carrera en la companyia amb Nalba, i començam a fer cosetes entre nosaltres. Allà m'ho dono compte que també m'agrada molt la producció, llavors faig màster de gestió cultural. Aquí tenia un poc abandonada la fotografia, però després comença a fer feina també professionalment a una cooperativa cultural de tot, lo de gestió cultural, etcètera, etcètera. Allà comença a tornar a fer fotos de ses esdeveniments i de ses companyies amigues que necessiten fotos i aquí se m'ha mesclat tot.
Abans de continuar, volíem entrar una cançó que has triat tu.
Sí.
Conta-mos per què l'has triada.
L'he triada, bueno, perquè m'agrada molt aquest grup, Filles de Cassandra. No sé, m'agrada molt la seva música. Jo escolto bastant música electrònica urbana. No té res a veure normalment amb les coses que programen, però bueno. M'agrada, les vaig veure per primera vegada setembre, que vàrem anar al Mercat de Música Viva de Vic, que no sé si sabeu el que és.
Sí, sí.
Llavors, allà les vàrem veure per primera vegada amb els companys i me vaig enamorar més encara d'elles. I no sé, segons quin tipus de cançons que escolto molt, igual no era com per dur aquí, llavors he triat aquesta.
Vinga, d'anem a escoltar Filles de Cassandra.
Xa, m'ho dicia mamá, ti llega tarde que mellor que non llegar. Como elixir entre a sabia e o veleno, si ainda non coñecemos a forma de todas las voces que teremos. Como apurar os cantos si ainda non os temos, se de dos pasos medio retrocedemos, se de dos pasos medio retrocedemos.
Que bona música que posam, Lluqui, en aquesta secció.
Sí, jo crec que, de fet, només convidant convidades perquè mos ajudin a conèixer més grups de música.
Jo descobreixen moltes bandes, moltes cantants, moltes músiques, sobretot.
Sí, sí, doncs, jo, de fet, no les coneixia i molt, ara, a partir d'ara, les escoltaré. Però,
filles molt bé, molt de Cassandra, asturianes, com diu el seu nom, també, i la Sarita Naranja, avui.
I Arantxa, conta'ns una mica també sobre la teva companyia de teatre i la seva, i no sé si està junt també el tema de la fotografia, si ve junt, si ve separat, si...
Per separat. Fotografia són jo tot sol que vaig fent coses i la companyia, bueno, ja hem estat aquí altres vegades també en aquest estudi xerrant, però bé, som un parell de companyes, Alba Vinton i na Mariona Auf, que varen sortir de sa carrera juntes. Primer vaig començar amb Alba Vinton i després na Mariona se va afegir a nosaltres. Varen començar amb el TFG, que el varen treure de Cessadip i el varen moure un poquet, varen anar a residència i és per poder fer-ne un poc més gran, que és de Les faldes de la meva vergonya.
Que s'ha publicat ara,
perquè el text és de la meva companya Alba Vinton.
Que vendrà segurament la setmana que ve. Sí. Jo l'havia convidat dimecres, però no pot, perquè està a punt d'estrenar també un teatre barra. Sí. Na Mariona també està a punt d'estrenar la peça que dirigeix escrita Alba Vinton, i va estar aquí amb nosaltres ahir. I a més l'estima en locura, perquè han compartit ara Laura un projecte meravellós, i és que ara la vull tenir sempre en la meva vida.
Ara he filat. Ja sé qui és na Mariona.
Sí. Home, per favor.
Me'l van trobar Menorca.
Sí,
que sí, en Laura.
Sí, senyor. Sí. Bueno, perdona, Arantxa.
Sí, no, aquí.
Perdó.
I d'això, entre nosaltres hem anat fent més peces. N'Alba normalment ets ment creadora i qui dirigeix totes aquest curolls, aquestes coses que mos van sortint. Lo darrer que vàrem fer va ser CD-ROM, que va ser una residència en el Teatre Sants. I, bueno, tot el que queda de tu és un CD-ROM, perdó. I anteriorment en això, Betadine, que bueno, ja m'ho he dit, que la vareu poder veure a Fira B, amb diverses versions.
Jo la vaig
normalment veure... performance, però, bueno, també anant ficant text i altres coses. Sí, 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 molt visual.
Jo la vaig veure aquí al local de Pere Garau, que no se m'agrada.
A l'Ànima.
A la sala Ànima. Me va agradar molt.
Sí, sí, i bueno, i mai deixem de canviar coses i de seguir creant i de tot, perquè Vitadigne va ser el darrer que vàrem fer aquests darrers mesos, però és que va ser Fira B i la setmana següent ja començàvem amb l'altra residència en CD-ROM, o sigui, no...
Però en aquesta hora, diguem, allò pròxim, que ja sabem que l'horitzó no ha de ser únicament l'estrena i tal, però allò que se pot veure, diguem, pròximament, no ho saps. Va.
Ara mateix programat... De la companyia, com a tal, no hi ha res. Val. Te podria dir que Teatre de Barra és un poc nostre, també.
Sí, clar que sí.
Perquè som nosaltres mateixes.
Estan les dues, ahí.
Però ara mateix programant no hi ha res. Lo darrer, que està més o manco acabat, és... O no, acabat, crec. És Betadine. I CD-ROM, que ho varen començar... Varen fer un primer tast, perquè és el que després de quan s'acalmin les aigües de tot el que tenim ara, volem investigar i seguir mirant.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Ai, bueno, és que estic pensant que un altre dia hem de parlar de metodologies de treball de creació. No, m'interessa molt com treballeu com a companyia, però sí que és vera que avui mos centrarem una miqueta més cap a la part de gestió. I una de les preguntes que teníem és, que ja mos has explicat un poc, no? Tu, per què vas començar en la producció? Era una qüestió de precarietat i de m'ho he de muntar jo mateixa o és un desig que ja tenies de primeres?
Un poc... les dues coses, perquè en estar acabant la carrera, l'assignatura de producció, sí que m'ho he donat compte de que allò m'agradava i m'atirava, i en sortir de la carrera i haver de gestionar en altres mateixes la companyia absolutament tot, tècnica de so, tècnica de llums, directora, o sigui, tot, també vaig agafar un poc més aquest rol de producció, de gestió, de cercar com feien les coses, i bueno, vaig veure que m'agradava molt. Vaig començar el màster, i vaig tenir la sort de que... Bueno, vaig dividir el màster en dos per poder fer feina alhora. I vaig tenir la sort de que en acabar el primer any vaig enviar correus a tot el que... cultural que trobava, perquè no volia tornar a fer feina un estiu més a l'aeroport. Llavors, correus a tot el cultural i més o manco interessant que feia, que traien oferta, bueno, o sense oferta de feina, i vaig donar amb Suscultura, que és la meva cooperativa on faig feina, cooperativa cultural d'aquí de Palma. I, bueno, i dos anys i mig ja allà programant i fent gestió cultural allà, tant allà en el local que tenim com fora, per tota Mallorca, o sigui que molt, molt contenta.
Que bé.
Jo crec que una mica el que estàvem parlant, no?, abans de... Clar, la precarietat també, o avui dia que diem els artistes d'avui dia que hem de fer tot, no?, a la música, al teatre, a la dansa... Però sí que és veritat que he comentat, clar, els artistes hem de ser... Hem de gestionar tot. Però de Lluc sí que va dir, clar, també hi ha gent, hi ha músics, hi ha artistes que tampoc fan aquesta feina. Jo crec que ens trobem, ens agrada i agafem això perquè tampoc hi ha gent per fer. Per nosaltres no tenim pasta, no? Però sí que també crec que compartim aquí les tres una mica de que, ah, m'agrada això, no? Hi ha un punt que...
Sí, sí,
que està guai, no?
Sí, m'agrada i... M'he donat compte que també m'agrada un poc fer de tot, eh? Que, o sigui, me vaig haver de compartir també en tècnica de so i llums de tant segons quin bolos i també li he agafat un poc el gustet, eh? O sigui, sí, sí, amb la sort de que tot el que m'ha tocat fer més o manco m'ha agradat i he pogut seguir investigant tot allò.
I llavors us passa que són com a dos cervells, com a cervell creatiu i el cervell de producció. A mi em passa que no puc fer-les alhora. És a dir, si un de matí estic ja començant la producció, ja no estic connectada amb el dia que he d'escriure, per exemple.
Bastant, a mi em costa, sí, sí, sí. De fer la música, de fer un assaig i concentrar la música i un dia de fer mails i estar produint...
Jo diria que no m'ha passat tant. Igual és perquè...
No, no.
Igual és perquè jo no som la ment creativa com a tal. O sigui, sí que tenc una visió quan assajam de això ho faria aquí o això allà o tal, però no tenc aquesta part ni d'escriure ni haver de dirigir. Darrerament tampoc estic com a actriu. Sí, bueno, Betadina sí, però estic a actriu en moments puntuals. Llavors no m'ha passat tant l'haver d'estar com... molt focus dins tot aquest món creatiu i no me suposa massa problema poder entrar i sortir. Però, també, o sigui, això, perquè no m'hi he vist darrerament en això.
Sí.
Bueno, sí, aquí també podem entrar en un... que aquí sí coincidirem i podem compartir. Jo estic com a organitzadora d'un cicle de concerts que es diu So Far Sounds. L'altre dia vaig estar aquí amb la Mònica parlant. Són 3 anys ja d'un esdeveniment, en fi. I ja fa 3 anys i tenim, bueno, un mogollon de coses. No sé si em va sorgir això com música. I dic, hi ha un punt de... Hòstia, jo vull fer l'altre costat. I jo crec que això... És una cosa que se suma un mogollón, perquè així podem estar als dos costats, no?, d'entendre una mica com a artista i com a organitzador també. I vosaltres també teniu una mica un esdeveniment que és una mica semblant, pot ser,
sí,
que es diu...
Sí, sí, a Cau d'Orella.
A Cau d'Orella.
Sí, 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 amb sa feina... Bueno, això sorgeix d'un amic i company que va arribar un dia a la nostra oficina dient, tinc una idea i m'heu d'ajudar a organitzar-la. Llavors mos varen parar... endavant varen transformar el que teníem un altre projecte de cultura que mesclava producte local, sobretot pombol i això, i el varen fusionar amb aquesta idea que va tenir i ha acabat estant concerts, un cicle de concerts secrets, perquè no se sap l'artista, normalment hi ha dos artistes, ara per ara un de fora i un local, i el combinam amb pamboli, o sigui, amb centrada tens el pamboli, bueno, de vegades picada, de vegades postre, anem canviant un poquet això, però la gent, de moment, li agrada molt tenir el sopar, no?, i poder veure els concerts, sí, sí.
Que interessant. Jo m'he apuntat a la agenda que he de venir tant a un sofà com a un,
pues sí,
un cau d'orella,
pues
perquè
sí.
Encara no he tingut l'oportunitat, però em fa... Moltes ganes.
I d'ara mateix no hem publicat la següent, però normalment publicam un meset, més o manco d'antelacions les entrades, ara igual és un poc menys, perquè serà la següent al febrer. Però bueno, vos avís, a vosaltres i a tots els oients, que les entrades normalment en una setmana s'acaben. O sigui que...
Wow,
que bé,
estaríem
de fer dieta en quan...
F5.
Veieu, sí, sí.
I a niña, el sofà...
El sofà. El sofà el proper serà el dia 31 de gener.
Oh.
I el Sofar és, sí que és una plataforma mundial. Això va sorgir en Londres amb aquesta idea de... Un tio va anar a un bar i sentia aquesta necessitat de veure la música sense soroll, sense aquesta cosa de la cervesa i tal, i va convidar com 8 persones per anar a la seva casa. I d'allà era com, uau, quina sensació tan guapa, no?, d'estar tan a prop d'un artista i en silenci total. I va començar a fer un altre cop i després una persona dels Estats Units va dir, hòstia, puc portar això als Estats Units? I bueno, això va anar creixent i avui dia hi ha com 400 ciutats. Si entres a la plataforma sofarsounds.com... I aquí a Mallorca no havia sofà. Jo estava a Barcelona i ja, òbviament, havia una persona portant allà i he dit, oh, sé per què no, no? I va començar la pandèmia, després de la pandèmia vam preguntar, oi, aquí encara em voleu fer el sofà. I ja fa 3 anys, amb una amiga, la Bruna, Hisech, que ara està a Brasil, alhora, al sol. I res, i fem un cop al mes, també és això, no? Compres una entrada sense saber quins són els artistes... I, en fi, està molt guai, perquè també són llocs poc usuals, no? Fem, a vegades, ja vam fer a Melicotó, a Foto Ruano, a llocs que són poc habituals i també funciona, és guapo, és un projecte guapo.
Va, un projecte fa uns anys que es deia Cultura a Casa, de Tina Codina i de Miquel Ferrer, que eren també concerts, de vegades també
qualcuna peça teatral.
Efectivament, i se feia cases particulars, no? Normalment.
Sí.
No m'ha recordat quan has posat l'exemple d'aquell home que va arribar.
Sí, i després també hi ha un com a músic al terrat, també, no?
Ah, sí.
Que també, no sé si és a Barcelona...
Jo crec que sí. Barcelona, crec que sí.
Que és molt xulo, no?, que des dels terrats pots veure un concert.
Sí. Són llocs com molt especials, no?
Sí.
I bueno, res, parlant de tot aquest tema, vam trobar una pàgina que, no sé, buscant com desafios de planificar un event, no?
Vale.
Hi ha una pàgina que posaven coses i era com, hòstia, el primer, hòstia, sí que és veritat, i no, i tant jo com la Lluc, que diem, hòstia, sí que passem per això. I podem compartir una mica ara amb tu, també,
claro.
Clar. Amb tantes coses, que serien els reptes d'organitzar, no?, esdeveniments. El primer seria el tema de pressupost, que jo crec que és el principal, no?
Sí, li han dit
pressupost.
La madre del cordero...
El gran tema. És molt complicat, perquè... Nosaltres, que estic que ens dediquem en això, encara així necessitem moltes vegades, segons quins projectes, de demanar ajudes per poder tenir un projecte on pagar més o manco bé tothom i que tot estigui, pues, tot estigui pagat. I encara així, de vegades es va ajustat tot, perquè a més has d'avançar tots els dobbers i has de mirar d'on treure aquest avançament de dobbers. És molt complicat. Sí, no sé què dir-te exactament perquè...
No hi truco.
No ho controlo jo.
Jo crec que també el tema del pressupost, hi ha un moment que tu entens que allò que està en aquell Excel és lo real. És lo real del tot. Però, saps, com que per un costat tenim com a tota una fantasia de com poden ser les coses i com seran, però lo real és allò. És a dir, tenim... aquesta bossa i amb aquesta bossa què feim? I quins esforços volem destinar en funció de què pressupost. Jo avui just estava a una reunió i també la nostra productora deia ho hem d'aterrar en pressupost, ho hem d'aterrar en pressupost. I és que té raó, perquè fins que no ho aterrem no podem dir, d'acord, pues destinem una persona una setmana a fer feina amb això perquè tenim aquest dobbes. I sí, tot està monetitzat, sí. És vera que hi ha coses que les fem més per molt art, però per mi és supernecessari passar per allà.
Evidentment.
I fins i tot si després deim, nosaltres mateixes deim, val, però no ho volen cobrar. D'acord, però també ha d'estar damunt un pressupost. Com per fer-te una idea, és com un mapa.
Això que van a fer, bueno, pues, costaria tant. Ara no se cobra, però veure que realment és allà i que sí que se necessita, sí. A mi m'agrada pensar, o m'agradaria poder fer-lo com quan creem algo, al manco a mi me passa, de pensar a lo bèstia, pensar absolutament de tot, com t'agradaria que fos aquell espai, que fos aquell esdeveniment, i després veure de quina manera podem acotar o podem baixar a lo real del pressupost que tenim, no? Així també, no sé, l'imaginari se'n va un poc més i té un poc més de com estima de tot allò. Mm-hmm. Sí.
Ai, bueno, temazo. Vinga, però anem a fer més dificultats perquè se mos passa el temps volant. Un altre gran tema és la temporalitat, és a dir, quan passa l'esdeveniment, en quina freqüència i com gestionem el temps per organitzar-ho? Com vos organitzeu, vosaltres?
Idò, mira, varen començar fa dos cursos, si no vaig malament, i la nostra intenció era fer una vegada en el mes. No va ser possible. O sigui, ens vam adonar de que era massa organització, perquè a més no només tenim aquest esdeveniment, feim moltes altres coses, i va ser impossible programar un cada vegada. I mira que en el principi ho fèiem en el nostre local, que no tenia tanta dificultat logística, però ara no ho fèiem normalment allà i hem de treure tot, llavors implica més cosa. I necessitàvem menys temps, diguéssim, perquè no hi havia tanta logística. Però encara així, de totes les coses que s'havien de fer, no donàvem abasto per fer una vegada en el mes, si ara hem passat a fer-lo cada 2-3 mesos, més o manco. I aturades estiu, o sigui, 2-3 mesos durant el curs. Uh-huh. I sí, i encara així, de vegades anem un poc amb saigo aquí.
I a Sofer?
El sou fer un cop al mes.
Un cop al mes? És que és molt, un cop en el mes.
És bastant... Uh-huh. Clar, en fi, sabem quan... O sigui, va passar la primera vegada de saber necessitem respirar una mica. Sí que entra el cos, són moltes coses, però també hi ha aquestes ganes de fer-ho, no? És com una sensació de, no, deixem 2 mesos, però al final del mes és com, no, vinga, fem això. I en fi, i també... Clar, jo crec que això depèn molt de la rebuda, també, no? Dels espais i del públic. En fi, si les coses són fàcils, com aquest software està fluint tot molt bé, amb artistes, amb el lloc, amb l'espai, amb tot. I això sí que és més fàcil, no? Hi ha softwares que costen bastant i arriba al final del software com, ai, no, d'aquí 3 mesos fem això, no? Però...
Clar. No, si és que al final també són persones molt motivades, perquè jo ara te mirava a niña i dic, un pic en el mes.
Sí, saps? És bastant.
Sus Cultura, que ja deu tenir 1000 projectes, també se'n fica en un altre. Nosaltres que van crear Surbic, però nosaltres ja eren companyies, com a mos ficam a coses per
si. Sí. Diuen que és com el parto, no? Que diu que quan acaba el parto diu, no tindré més fills, i després sembla que... t'oblides i després vols més fills, no? Diuen que és això, has d'oblidar per no...
Molt passa. Nosaltres ja també volem seguir fent més coses i com, mam, al·lots, d'on traurem el temps per fer tot allò? Sí, sí.
I sabeu que és el pitjor? Que jo una vegada vaig xerrar amb una Marta Barceló i en Biel Jordà, que tenen el Cine de Cineu, un centre de creació, que són persones molt actives, i li vaig dir, no, amb els anys segurament vos heu calmat. I m'ho van dir, no. I dic, ostres...
Això no passarà mai.
No fas pinta que te passi a tu tampoc.
Jo he de dir que...
A part que és molt jove encara, però no.
Jo he de dir que a la nostra feina tenim un soci que està jubilat i que encara fa coses i se't passeig. O sigui que jo crec que... Dura. Molt d'anys. No se'n va, això.
Aquesta motivació. Idò, anem amb el punt 3. Aquest punt 3, selecció d'espais i proveïdors.
Buf!
Com vos organitzeu, vosaltres?
I de, bueno, això, vàrem començar en el nostre espai, que ja el teníem i que pues, tot allà era molt fàcil, però ja tenies espai, teníem l'equip, teníem un tros de bar, taules, cadires, de tot, és a Palma, i evidentment vàrem haver de deixar de fer música, d'amplificar música, llavors aquest curs mos hem estat cercant amb altres espais culturals, jo conec d'aquest que gestiona aquest casal, que té una casa aquí que mos podria deixar d'això, i hem anat fent un poc així, però falten molts espais per fer música, sobretot. Sí, sí, sí. Ara en guany també, bueno, hem tot retornat en el nostre local, però com no se pot amplificar, feim versions acústiques allà. No ho feim tot l'any acústic, anem combinant, però sí que qualque edició que volem un poc més recollideta i això la feim allà acústica. I amb els dos, tres espais que mos han dit que sí, aquests dos anys anem tirant, però bueno, des d'aquí faig una cridada, si qualcú té espais on es puguin refer aquest tipus d'esdeveniments, pues benvinguts seran. Sí, molt complicat.
Sí, el tema software jo crec que és una part molt divertida també, perquè són espais que no són usuals, i sí que hem de trobar espais a cada mes, a cada edició és un espai diferent.
Uf, sí, quina feina.
Sí, 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 mare meva, però ara sí que és més fàcil, després de 3 anys això de boca a boca, i també és interessant de pensar, hòstia, què fem? Ara fem un rocòdromo, no? Ara fem un, què tal, una perruqueria i tal. I això és interessant, però clar, això també és parlar amb les persones que estan obertes.
Mm, clar.
I clar, això és un altre tema, no? Relacions públiques, una altra sí. professió que hem de posar a la llista, no? Clar,
sí.
I ara pensava que és molt interessant com també l'espai implica el públic, i me ve sí. com a aquest punt número 3 que tenim, que és el públic, no? Perquè si fos una perruqueria, hi cap menys gent, no? Entencs? No sé que sigui una perruqueria molt gran, comparat
clar,
amb un recordo.
Però busques un lloc. Clar, nosaltres fem per mínim 70 persones, i ha de ser llocs que ja tens una mica filtro, no?
Mm.
I clar, també és pensar en el tema públic, no sé vosaltres si és per entrades, per tema entrades, si teniu diners, finançament o...
Sí, nosaltres tenim finançament, però ho dedicam més a la part dels artistes, i com donam sopar també, doncs les entrades recaudades normalment van pràcticament per pagar tot el sopar, que feim pamboli, molt de pamboli, molt d'embotit, que el comunam és producte local, tot, el comunam tant una pastisseria, bueno, pastisseria Grau i embotits mat de Maria de la Salut, que està boníssim. Llavors ho empleem pràcticament tot per això. Sí, sí. També, clar, això com se diu, mos deixen un poc l'espai, s'ha de poder, a més d'escoltar el concert, han de poder tenir un espai on la gent segui per poder sopar.
Clar, i quanta gent, més o menys?
Unes 50 persones.
D'acord. Sí. Se mos està
tenim
acabant.
Tenim 2 minutets, vinga, 2 minutets.
Per tant,
si
acabam els entrebancs, Aninha?
Sí, 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 vinga.
Idò, tenim aquest 4, que és com li diem amb imprevistos i problemes tècnics.
Ui.
Per sort, tècnics massa no hem tingut. Ara, imprevistos amb el pamboli.
Amb el pamboli? Sí. No amb els músics.
Sí. No, amb els músics, no, en aquest cas, en aquest cas de Cabo de Rea. No, per sort, amb els músics tots són molt propers, i normalment ve una persona només a tocar, és molt fàcil la gestió d'ells, i venen amb guitarra només, o sigui que el tècnic ho tenim bastant controlat. Per amb el pamboli, sí, perquè les comandes mos la lien bastant de vegades, i si hi ha un formatge de menys, o no, mos han duit sobrassada, o hi ha el paquet que els havíem demanat, el paquet gran mos han duit els petits i no hi basten, pues has de córrer per tot a comprar més coses. Sí, sí. Sí.
Bueno, jo, és que jo no tenim temps. Jo tinc d'imprevist, vamos, al sofà. Jo contaré només...
Un programa només dedicat als imprevistes.
Però dic només un que per nosaltres va ser superdifícil. Vam fer a un lloc al centre de Palma, i era un lloc, en fi, amb les seves particularitats, i teníem com 100 entrades, 100 persones. Arribem allà i jo fent l'organització, començant a muntar, i jo dic, hòstia, on és el lavabo? No hi ha lavabo. I jo,
ostres,
no, per favor, clar. Ja al minut intentant cridar alguna cosa de bany públic, en fi, va ser no deixaria
l'aire. I se va aconseguir un d'aquests portàtils?
No, perquè no teníem temps, era un diumenge, i al final és l'honestitat amb el públic de dir, mira, ha passat això, ho sento, em sap greu, hi ha un bar endavant que ens odiaven, estaven a punt de venir la policia. Això no, per favor, aguanta, només una horeta i tal. I, en fi, tot va acabar bé. Tothom, quan acaba l'últim concert, va tothom a casa. Però, bueno, ara el primer que arribem al joc és en plan, teniu la vava, una persona.
Clar, és que són coses que no penses.
Què va? Què va?
Nosaltres, per sort, a Urbic, hi ha na Núria que sempre pensa en això.
Va,
dius. Saps? La persona típica que diu, ei, jo no hi hagués pensat, no hagués pensat per res que necessitàvem posar un banys. I bé, com a darrer punt, tenim com s'avalua un projecte, no? Perquè sí. Tu has dit ara, tot va anar bé, però clar, com avalues clar. Un projecte més enllà de l'econòmic?
Uf, jo bastant amb la rebuda del públic i més enllà de lo material i de tota la logística que hem tingut i que està molt més... Tenim números exactes de lo que ha sortit bé i lo que no... la rebuda del públic i la meva sensació de com, mm-hmm. de com jo he partit d'aquell esdeveniment, si buf, ha estat un desastre o ha estat bé o m'ho he passat bé encara que hagi anat ràpid o hagi anat un poc estressada, ho he gaudit, crec que bastant. I crec que quan ens reunim normalment aquest sentiment sol ser, quan és sobretot mutu entre tots els companys, és que ha anat bé i funciona.
Hem d'anar partint, Yuki, a niña. Com t'has sentit com en el teu debut de...
M'encanta, necessito de més temps, per favor. Val. Mitja hora és...
Però anant donant més temps cada vegada a la secció i cada vegada ens amongem, amb una tranquil·litat.
Quant més pressupost, més volem per fer més coses.
Sí. Arantxa, un plaer tenir-te aquí.
Igualment, moltes gràcies per haver-me convidat.
Moltes gràcies. Ens queden moltes converses pendents.
Sí.
Aquesta segona cançó també l'has triat tu?
No sé quina és.
Idò, a niña, Elsa Suárez.
La cançó
de Chitans. No volem només menjar, no querem só comida, volem més.
Idò, la triat a niña en aquest cas. Moltes gràcies. Vinga, sí, 40 minuts, continuem.
A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer par. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer.
Tres ràdios Patrimoni.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Sí, 43 minuts, continuem a l'Aviador i és el moment de parlar de sèries. En Cata Rosell, com estàs, Cata?
Molt bé, molt contenta avui. Per les nominacions als Oscars? O
no,
alguna
molt
cosa...
contenta per la sèrie que duc.
Ah, val. I la Marta Pérez, que amb ella ens anirem d'escapada cinèfila i també parlarem dels Oscars, en les dues en general, en realitat. Com estàs, Marta?
Molt bé, beníssim.
Molt bé.
I mira, Rafa, avui estic molt contenta, potser tu no, perquè estem d'enhorabona als fans de la comèdia romàntica i més concretament del subgènere que no sé si me l'he inventat jo, crec que sí, que és comèdia romàntica ambientada a Nova York. Perquè Netflix ha comprat una sèrie de 7 temporades creada per Darren Star. Qui és en Darren Star? El creador de Sensación de Vivir, sí. No? Aquell revolucionari drama juvenil dels 90, Melrose Place, Sexo en Nueva York i moltes més. Se diu Younger. Younger és una comèdia molt àgil sobre l'edatisme, les segones oportunitats i la reinvenció personal. Una dona de 40 anys recentment divorciada que intenta tornar al món laboral, editorial, quan la seva filla se'n va a la universitat, quin és el problema? Que després de 15 anys fora del mercat, ningú li vol donar feina i és massa grans pel lloc júnior.
Quant d'anys has dit que té?
40.
I la seva filla se va a la universitat?
Bueno, sabeu que va fer feina uns anys això... quan ella era, quan la nina era petita, val. I després va decidir maternar. Què passa? La solució, fer-se passar per una dona de 26 anys.
Però un moment, de quan és aquesta sèrie?
Aquesta sèrie l'acaba de comprar Netflix, ara aquí és sí. Desembre, són 7 temporades, però va començar l'any 2015.
Ah, vale, és que m'estava tornant boig.
Però l'acaba de comprar Netflix i per nosaltres és nova, però són 7 temporades. Vos duc 84 capítols. La solució, ella se fa passar per una dona de 26 anys, aconsegueix feina d'assistent a una editorial de Manhattan i tot va més o menys bé, però s'enamora d'un al·lot de 26 anys, cosa que l'obliga a mantenir s'engany, tant a la vida personal con laboral.
I ella té 40.
I ella en té 40. L'actriu és Sutton Foster, que ella no era una actriu coneguda al món televisiu, però sí a Broadway. És una actriu que ha tingut Tonys, ella feia de Fiona a Shrek, o sigui, ha fet molt de teatre musical, molta comèdia, i és una actriu que realment tenia 40 anys i... Hombre, per 26 no, però per 36. Jo crec que el que funciona a la sèrie és que ella realment té 40 i te pot fer passar per més jove. Si vols, sentim el tràiler.
Sí. Hola, soy Maggie, deja un mensaje.
Maggie, no vas a creértelo. Lo he conseguido. Trabajaré para Diana Trapp, jefa de marketing. ¡Ja! 26. Felicidades.
Oh, gracias.
O quizá debería darte mi pésame. ¿Cómo dices? Perdona, soy Kelsey Peters.
Vale. No es el tráiler propiamente, no, es un bocí del primer capítol.
És un bocí quan ella coneixen a Hilary Duff, sí.
Correcte.
Que aquesta... Bé, jo he vist dues temporades, no m'ha donat temps a veure les 7, se veu molt fàcil perquè és una sèrie de 20-25 minuts, localitzacions de Nova York, que estan molt present, tant Manhattan com Brooklyn, localitzacions reals, cafès, carrers... Després maneja molt bé el tema de la bretxa generacional... Ella està totalment creïble. És veritat que no és una sèrie redona, no és tan bona com Sexo en Nova York. Hi ha decisions narratives forçades, així el típic cliché mentida que se complica, que fa situacions predecibles. Això, l'únic part que no m'ha agradat, però amb molt bon ritme, divertida, mescla d'humor, de romans, de temes reals, com l'edatisme, no? Com la reinversió personal. I ella, supercarismàtica, molta química. També surt a Martha Plimpton, a The Goonies, que darrerament la veiem per tot. Té un personatge petit, però que funciona molt bé i bé.
Molt bé,
tots
idò,
els fans de la comèdia
no
romàntica.
No és per
punxar
el globus de Nakata, però Film Affinity li posa un 6,2.
No. Idò, no? Ha tingut... No,
perquè acaba d'arribar a Espanya.
No, jo t'ho explico, perquè les primeres temporades va tenir un 97 a Rotten Tomatoes, però després, les darreres temporades, ja la sèrie la van estirar un poc i ja va baixar, però va ser una sèrie de moltíssim èxit als Estats Units. És molt divertida.
T'atreviràs amb ella, Marta Pérez?
És el teu somni, 84 capítols, així, 8 temporades. Jo sí, jo sempre,
sí?
Jo sempre.
Vinga, anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
I deien a l'inici del programa que avui parlaríem dels Oscars, de Cidat i de les principals nominacions, categories, i precisament avui com estrena ens dus una d'aquestes pel·lícules.
Duc, mira, jo som molt així. Duc una pel·lícula que crec, no he vist encara, però crec que serà la meva preferida per guanyar l'Oscar.
Jo també.
I encara bueno, no s'ha estrenat. Sí. Després hi ha gent que diu, tu ja vas a veure i ja sap que t'agradarà. Sí, ho sé, sí, hem vist també moltes pel·lícules, sí. Ja sé que m'encantarà i que probablement
sigui ball amb ella 100%. I és que demà s'estrena Hamnet, d'Anna Chloe Zhao, que jo no sé si heu llegit la novel·la d'Anna Maggie O'Farrell. Jo m'hi vaig resistir perquè tothom xerrava d'aquella novel·la, va vendre llibres...
Me passa.
I jo vaig dir, vinga, no, esperaré, va, me feia com a mandra. Però després vaig accedir, perquè sempre me passa, no som una cool hunter, i ho vaig llegir i li he dit a la Cata, si vaig plorar amb el llibre, no sé què passarà amb la pel·lícula. I és que... jo tinc aquesta cosa que quan volen adaptar un llibre que m'ha agradat moltíssim, per exemple, jo estimava amb locura en Almudena Grandes i crec que no se va fer una adaptació a l'alçada de la seva literatura, quan varen dir que s'adaptava Hamnet, que va ser un dels meus llibres preferits de l'any que el vaig llegir, vaig dir, ah, quina por, per què, si estava perfecta com a novel·la. Però després vaig saber qui ho adaptava, que és na Chloe Zhao, que recordeu aquell Nomadland, que a mi va ser... Jo crec que és la pel·li que més m'ha agradat aquell any. I és una adaptació difícil, perquè és un llibre... Tu l'has llegit, és un complex, llibre complex, és molt delicat, és molt íntim, és aquests silencis, aquest dol, aquesta memòria, aquest fa mal, és un llibre que fa mal, i jo crec que la pel·lícula anirà per aquest camí. I no només na Chloe Zhao i una novel·la fantàstica, sinó que el càsting no podria ser millor, i és que, diríem, estem d'acord si en Paul Mescal és un dels actors de moda, que no m'agradaria conèixer perquè vull imaginar que és la bona persona que tothom diu que és, i na Jessie Buckley, que per jo és una actriu que té un talent extraordinari, no l'he vista mai malament, i diuen que és el paper de les seves vides, de fet, ella està arrasant en tots els premis, és una pel·lícula d'una sensibilitat extraordinària, una bellesa desoladora, és crua, és devastadora, i diuen que és emocionant fins la llàgrima i que fa moltíssim de mal. Així que demà s'estrena Hamnet i sé per xarxes que hi ha moltíssima gent que espera aquesta estrena.
Vols que escoltem el tràiler?
Vinga.
Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí.
No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare. No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Veo un paisaje.
Me passa amb el tràiler que... I això és molt bo, perquè jo tinc un record meravellós d'aquella pel·lícula. Shakespeare in Love, me recordo un poquet.
Clar, ho entenc, clar, entenc per què.
Però miri, ves Shakespeare i sí. Tal, però més enllà.
Tens un record molt bo?
Sí, i la vaig veure per darrera vegada. Bueno, a mi ja fa 10 anys.
Jo l'hauria de revisitar un poc, perquè jo la vaig veure en el seu moment. A mi el que me passa amb aquesta pel·lícula és que sé que entraré a una sala de cine per bramar i bramar, però, per favor, ara que escoltàvem aquest tràiler, sempre és important, però en aquesta pel·lícula és anglès, anglès xerrat, crec que és fonamental, així que, per favor, versió original. I ara jo pensava en adaptacions que estan a l'alçada i sempre me venen les dues mateixes, que és Lo que queda del dia i Santa Inocentes, i jo crec que aquesta se marcarà una adaptació d'aquestes.
Una adaptació a l'alçada.
Esper.
I The Hamlet és una de les pel·lícules que l'Acadèmia de Hollywood ha nominat als Oscars d'enguany, que se faran el mes de març, juntament a Bogònia, a Formula One, suposo que la pronuncien així, Frankenstein, de Guillermo del Toro, Hamnet, ja hem dit, Martí Suprem, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Los pecadores y Sueño de trenes. És vera que, com deia la Marta, abans de començar la secció, n'hi ha que encara no s'han estrenat, però n'hi ha que ja ho vistes. No sé si una primera aproximació a una mena de porra, Cata?
A veure, és que jo només he vist Valor sentimental, que me va agradar, però no crec que se l'endugui, i Una batalla tras otra, que també m'he divertit molt, però és que tinc molta feina per fer.
Frankenstein l'heu vist?
No, però està a plataformes que això, aquí
i
també.
I tenim deures. Vinga, tenim deures tot tres i poc a poc.
I després m'encanta d'actor de repart que estigui en Benicio del Toro, que supos que és Durant Son Pen, però aquell Benicio del Toro està fantàstic.
No, però és que estan Estela Skarsgård, així que jo crec que Son Pen, Benicio del Toro, Jacob Elordi i tota aquesta gent pot quedar no importa que facin discurs. Crec.
Jo és que, clar, jo t'he dit abans molt alegrement que sense veure Hamnet té pinta, fa pinta que sigui la meva preferida, però los pecadores m'han encantat. És que els vampirs, un vampir ben fet.
Però per guanyar?
Per guanyar.
Sí?
És que tu no l'has vist, no?
No l'he vist, perquè jo, vampirs ben fet, jo crec que Jim Jarmusch, que està molt bé, sé que és una Tilda i per tu és insuperable, però me feia molta peresa. Però estic escoltant només coses bones i m'agrada, perquè està en plataformes. I jo
és que és molta cosa més, a part de vampirs. De fet, et diré una cosa, ara no sé si serà un spoiler... No, perquè ja que s'ha xerrat vampirs... El primer vampir surt a la mitja hora de pel·lícula. Ja, és vera que després n'hi ha molts, però... n'hi ha molts. Se van reproduint, òbviament, que és la seva naturalesa. Però va de moltes coses més. Va del tema racial, va de lluita de classes, és també en part musical, interpretacions increïbles, com canten, com ballen, com actuen aquells homes i dones.
Estic com a tranquil·la, perquè sé que abans de la gala l'hauré vista, sí. Perquè són aquestes... El que xerràvem abans del llibre, que sí, que l'has de veure i la veuré. Igual me passa amb Frankenstein, no? Que és vera que a mi el primer Guillermo del Toro m'encantava, després va començar a fer un pot de peres amb aquestes pel·lícules de 3 hores inabarcables, però evidentment s'ha de veure. Després hi ha una que just fora de micros na Cata i jo xerraven, aquesta de Train Dreams, i és que vaig llegir una minicrítica, de fet crec que va ser a xarxes socials, i és una pel·li que està a plataformes des de fa temps. Jo no
dubt... I que passa sense pena ni glòria.
Sí, és que dubt que passés per sales de cinema. I surt en Joel Edgerton, que a mi és un actor que m'agrada bastant, la vaig començar, vaig quedar dormida, però està a plataformes. I Martí Suprem s'estrena d'aquí poc, i una que me fa moltíssimes ganes és la brasilera, amb en Moura.
Sí, Agente Secreto?
Sí, me fa moltes ganes, aquesta.
Que no s'ha estrenat encara?
Encara no s'ha estrenat.
No, però això ens falta molta feina.
Què has vist aquesta setmana?
Ui, he vist Rental Family, d'en Brendan Fraser, que està a Tòquio i bé, tu te'n recordes d'aquella pel·lícula d'en Fernando León de Aranoa, la primera, Família?
Ah, m'encanta.
Sí, a mi també, la temàtica és un poc això, no? Són un actor a Tòquio que no té feina com a actor i va així com a que el lloguen per fer de pare, per fer de tal. I clar, me l'imaginava molt més profunda de lo que ha estat entretinguda i te diré que una mica avorrida. Ell està molt bé, les imatges molt bé, hi ha molta pasta a la pel·li, però va.
Bueno, idò, millor direcció continuant amb els Oscars, Paul Thomas Anderson per Una batalla trasota, Ryan Coogler per Los pecadores, Joachim Trier per Valor sentimental i Chloe Zhao per Hamnet, a més de Josh Safdie per Martí Suprem.
Amem. Jo sempre tiraré per una Chloe Zhao, però Paul Thomas Anderson a mi me semblaria una cosa ben parida.
Sí, està molt bé.
Sí, m'agrada.
Millor actor, digues.
Sí, millor actor, volia dir que ojo a Ethan Hawke, que és una pel·li molt petita, però està fantàstica.
També Michael B. Jordan, que fa de més un doble paper, però són bessons en Los pecadores, Wagner Moura per Agente Secreto, Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, i Timothée Chalamet, per segon any consecutiu.
Ja sabeu que a mi...
I té 30 anys només.
La meva Suprem. Moral no me permet votar una altra persona que no sigui Leonardo DiCaprio. Així que Leonardo DiCaprio.
Jo crec que guanyarà, de fet.
Jo també.
Millor trio, Jesse Buckley per Hamnet, ja l'han comentat, Rosie Byrne per Si pudiera te daria una patada, Kate Hudson per Sons and Blue. Ah, Sons and Blue. Com que Sons and Blue? No l'he vista, jo, Sons and Blue.
Jo tampoc.
Val. Després, Renata Reinsby per Valor sentimental i Emma Stone per Bugonia. El coma me demana Emma Stone, ara hauria de veure la resta.
Sense veure Hamnet, jo crec que Jesse Buckley...
I a tot de repartiment, Benicio del Toro, Jacob Elordi, Stellan Skarsgård, Eloy Lindo per Los pecadores, i Sean, que està molt bé per ser, i Sean Penn, Una batalla trasota, i la triu, el Fanning, que és la germana de Dakota, per Valor sentimental, Inga Ibsdotter Lilas, per Valor sentimental, Amy Madigan per Weapons, ostres, ni me
recordes. Però en el Fanning, a Valor sentimental, pràcticament no fa un paper...
No. M'agrada més la germana que no és na Renata.
Sí, a mi també, que, sí.
Bumi Musaku per Los pecadores, que està immensa.
I la teva preferida.
I segurament sí, però no he vist encara la sentimental. I Tatiana Taylor per Una talla tras otra. I anem a recordar que Sirat, ja ho hem dit un parell de vegades, a més del so, que és una mica sorpresa, no? Però no que jo recordi no cap pel·lícula així espanyola que hagin nomenat en aquesta categoria. Millor pel·lícula internacional. El que passa és que ha de competir amb Un simple accidente de França, El agente secreto de Brasil, Valor sentimental de Noruega i The Voice of Hain de Tunísia, que és aquella història sobre Gaza, no? Marta, o sigui, que ho té complicadíssim.
Un dels anys més complicats, però no perquè guanyi Sirat, sinó per triar, perquè... Sí, sí. Jo crec, clar, La voz de Hind per la temàtica, però jo crec que com a pel·lícula jo li donaria Valor sentimental. I mira que Sirat me va agradar, però jo crec que... I després la francesa també...
A mi no,
no
m'ha agradat
complicat.
Tant. Valor sentimental m'ha agradat, però no tant. M'ha estranyat tantíssima nominació.
I de jo crec, encara no l'he vista, apostaria que Valor sentimental... dona la campanada definitiva i guanya millor pel·lícula total i que la internacional li podien donar a l'agente secreto.
Que va! No? Guanyarà...
Uau, no està d'acord.
Sense matises, no? Guanyarà
quina? No. Que no guanyarà millor pel·lícula. Millor pel·lícula estrangera podria ser, guanyarà... millor pel·lícula... No ho sé, perquè me falta moltes per veure, però abans Una batalla tras otra, Hamnet té moltes ganes de veure-la, no sé.
És quan, que, clar, Una batalla tras otra està quan molt bé.
És que, clar, Nakata no comparteix entusiasme per Valor sentimental.
No, que me va agradar, sí. I sobretot la primera escena m'apareix brutal, i a partir d'allà m'apareix una pel·lícula més normaleta. Per saps què passa? Que ella, la protagonista, que ho fa molt bé... No me cau bé, el personatge.
Ja,
no,
però...
No sé com l'actriu.
Però a Aníbal Lecter segurament tampoc te cau així.
No, però el disfrutava més.
Ah, val.
A mi me cau superbé, he de dir.
Jo també, jo anava amb ell.
Sí, jo anava amb ell, completament. Vos puc fer una recomanació,
sí,
de plataformes?
Clar.
Eloi de la Iglesia, adicto al cine, documental, a Movistar. Espectacular.
I vaig veure Blue Sun Palace.
Ah,
per
què tal?
Per recomanació teva, que saps, evidentment tenies tota la raó del món. O sigui, ja...
És meravellosa.
A mi no m'ho dius, això, Rafa.
Tenim uns gustos un poquet més dispars.
Bé, has de mirar 7 temporades de Younger i després me dius.
Què vols, Cata? No te puc defensar sempre.
Marta, fins la setmana que ve. Adeu. Més cinema, Cata, més sèries. Molta gràcies. Aquí ho deixant la cultura per avui. Ja sabeu que ara mateix arriben les notícies amb l'equip d'informatius d'aquesta casa i que la vida torna demà a les 6. Vagi bé.